RNE Audio. Solo tienes que escuchar.
Adisió migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
Bona tarda. Els socis del govern, Comuns i Esquerra, exigeixen a l'executiu del PSC que rectifiqui la prova pilot que preveu la presència de Mossos de paisà a les escoles per garantir-ne la convivència. Republicans i Morats critiquen que la mesura no ha passat pel Parlament i demanen la compareixença de les conselleres d'Educació i Interior. Una prova pilot que, segons Educació, ja s'està implementant a alguns centres de l'Hospitalet, Sabadell o al Prat de Llobregat, i els principals sindicats educatius també ho rebutgen. El problema, asseguren, és estructural. Yolanda Segura, és portaveu d'USTEC.
Perquè al final el problema que tenim és un problema absolutament estructural, que no hi ha recursos i que les ratios són massa elevades i no estem tractant la diversitat com cal.
La FAC, que integra les associacions de famílies d'alumnes, també ha carregat contra aquesta prova. Lidón Gasull n'és la directora.
Demanem que aquest pla no s'implementi i que es prioritzi una inversió real en l'àmbit socioeducatiu.
I el Departament d'Educació defensa que el projecte neix de l'increment de la complexitat a l'entorn dels centres educatius. És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest divendres 24 d'abril, però n'hi ha més. Anna Pujol, bona tarda.
Bona tarda.
Regularització de migrants.
Finalitza la setmana en què ha entrat en vigor la mesura i l'Ajuntament de Barcelona estudiarà si amplia els serveis d'atenció a ciutadans per atendre els migrants amb l'obtenció de papers per dur a terme la regularització a l'estat espanyol. L'alcalde Jaume Collboni.
El que faig és una crida a la tranquil·litat, a ser conscients i que tothom sàpiga que tenim fins al 30 de juny i que també tinguin la tranquil·litat que l'Ajuntament de Barcelona, si fos el cas, doncs en els propers dies ampliarà encara més els seus serveis extraordinaris. Sabeu que ja ho hem fet, però amb l'objectiu de que ningú quedi sense atendre.
Augmenten un 40%.
Les sentències contra multireincidents a Catalunya l'any 2025 és el balanç del pla de xoc del govern contra la multireincidència, un repunt en part arran de l'augment dels jutjats destinats a la celebració de judicis ràpids que han aconseguit reduir una mitjana de 4 mesos els terminis per agendar-los.
Impacte en el turisme.
Per la guerra a l'Orient Mitjà, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha rebaixat la previsió d'arribada de visitants internacionals. Si el pronòstic inicial apuntava a un augment enguany del 3%, dels 97 milions de turistes que van visitar Espanya l'any passat i dels 20 que van arribar a Catalunya, l'impacte de la guerra en el preu del querosè dels avions fan que el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, rebaixi la previsió.
Però jo crec que les xifres tothom tira una mica cap avall la previsió de creixement. Espanya també es veurà afectat, jo crec. Ara, per tant, si anàvem a créixer, no sé, un 2, un 3%, doncs potser creixem amb nombre menys.
Ajuts per la Dana.
El Departament d'Empresa i Treball habilita una nova línia d'ajuts pel valor de 500.000 euros per als sectors econòmics afectats per les inundacions causades per la Dana Alice del passat mes d'octubre. El conseller Miquel Sàmbar.
Una altra línia que arriba fins a 500.000 d'euros i que seran ajudes que podran ser de 5, 10.000 o 20.000 euros en funció de la quantitat doncs, que s'acrediti doncs que s'ha tingut com a dany.
I ressaca de Sant Jordi.
Milers de persones van sortir als carrers a gaudir de la Diada, que la Cambra del Llibre de Catalunya preveu deixarà bones xifres de vendes de fins a 27 milions d'euros. Entre els més venuts, segons les primeres dades, Crispetes de matinada de Regina Rodríguez en ficció i Manual de defensa del català d'Òscar Andreu en no ficció.
Gràcies, Anna. Moment ara per la informació de serveis. I fem un repàs de la situació a aquesta hora a les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Adrià Fernández, bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, només hi ha un carril obert a la C32, a Arenys de Mar, en sentit Tordera, per un accident. A més, a l'AP7, a Martorell, en sentit Girona, hi ha un carril tallat i més de 2 quilòmetres de trànsit lent per un camí avariat que ocupa un carril. A l'AP7, també, a Barberà del Vallès, també hi ha un tram de 2 quilòmetres de circulació intensa en sentit Tarragona. I d'altra banda, en aquests moments també es registra 1 quilòmetre de circulació intensa per entrar a Barcelona i al Nus de la Trinitat des de la C58. Finalment, a les rondes de Barcelona hi ha retencions a la ronda litoral, a Barceloneta, en sentit Llobregat, i entre Zona Franca i Poble Sec, en sentit Trinitat. I a la ronda de dalt també hi ha retencions entre Sarrià i Vall d'Aura, en sentit Llobregat, i en sentit Trinitat també hi ha un carril tallat a les Corts per un accident. I de moment, això seria tot. Bona tarda.
Gràcies. I la previsió del temps des de l'AEMET, Noelia García.
Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 25 graus a Lleida, 23 a Girona i 20 graus a Barcelona i a Tarragona. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat. Al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
Edició migdia. Mireia Moreno.
Els infants passen un terç de la jornada escolar al menjador, però aquesta estona, en aquest espai, va molt més enllà d'alimentar-se. No es tracta només de dinar, també de socialitzar, de compartir rutines, valors i espai en una etapa clau pel creixement. En aquest espai també es reforcen vincles, sorgeixen conflictes i es posen de manifest les necessitats educatives dels alumnes. Perquè la franja horària tingui un caràcter educatiu i inclusiu, el Consorci d'Educació de Barcelona ha impulsat el Pla Millora del Temps Educatiu del Migdia. Vol donar una mirada pedagògica al temps de menjador i prioritzar la convivència. Ho analitzem tot plegat amb més profunditat de la mà de la Laura Hurtado.
El temps de migdia és un servei que gestionen empreses externes o associacions de famílies d'alumnes i que també inclou l'estona del lleure on els infants descansen i interactuen entre ells. Amb l'objectiu de donar continuïtat als projectes educatius, el Consorci d'Educació de Barcelona ha impulsat el Pla de Millora del Temps Educatiu de Migdia. Ens ho explica l'Eulàlia Esclapés, directora d'Educació i Territori.
Poder tenir dins d'aquests projectes de temps de migdia una línia clara i estratègica que consolidi el projecte educatiu de centre, és a dir, que lligui tot, que lligui amb el projecte de direcció, que és un temps i un espai on aprendre a viure, a conviure, a menjar amb els altres, a tenir conversa, a parlar en català, per exemple.
La FAC, que representa les associacions de famílies, lamenta que aquest pla no qüestiona el model de gestió dels menjadors escolars. Lidón Gasull, presidenta de l'entitat, defensa que caldria internalitzar el servei.
Començar a replantejar-nos el sentit que té tenir el temps de migdia completament externalitzat. Amb aquest tipus de model de gestió realment es poden donar les condicions òptimes que necessitem quan diem que el temps de migdia ha d'estar marcat en el projecte educatiu de centre? Ho podem fer sense la implicació dels professionals que estan en el centre?
Una altra de les problemàtiques és l'atenció als infants amb necessitats especials que sovint no compten amb el suport necessari durant l'estona de migdia. És una realitat amb la qual es troba l'AROA, monitora de menjador.
A lo millor en una classe et trobes que estàs tu sola amb 25 nens o 24 nens i d'aquests 24 nens, 3 amb necessitats especials. I tu ets un sol monitor per tot, per gestionar tota la classe, no només els de necessitats especials.
Una diagnosi que també fan les empreses que gestionen els menjadors. Pep Montes és gerent de la SALLEC, que integra petites i mitjanes empreses del sector, i Pol Valls és coordinador del Departament d'Escola i Lleure de la Fundació Pere Tarrés.
Tenim un nombre insuficient de vetlladors. Desconeixem de quantes hores del seu treball podrem disposar i, a més, són treballadors d'una altra empresa, amb les dificultats de coordinació que això implica.
Que es puguin garantir aquests recursos de vetlladors. D'aquesta manera podrem evitar desigualtats entre centres i famílies i puguem garantir que l'atenció no depengui només de la capacitat econòmica organitzativa de l'escola, de la família.
Segons el Consorci, amb el nou pla s'ha reforçat la formació del monitoratge i s'han incrementat les hores destinades a l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques.
A casa nostra són diverses les escoles que ja apliquen aquest pla per millorar la gestió i convivència a l'espai del menjador. Una d'elles és la Farigola, al barri del Clot de Barcelona. Per parlar-ne, saludem a Isabel Carmona, directora de l'escola La Farigola del Clot. Bona tarda.
Bona tarda.
La Farigola del Clot és una de les escoles que ja aplica aquest pla de transformació de millora del temps educatiu a la franja del migdia. En concret, s'aplica des del Nadal.
Sí, exactament. Va ser quan vam tenir la gran reforma del nostre espai de menjador escolar i el canvi d'organització dels nostres grups d'infància.
En què ha consistit aquest canvi? Com el funcionament d'aquesta franja a la vostra escola?
Bueno, nosaltres sempre hem considerat la franja del temps de migdia d'importància igual que l'horari lectiu, perquè no només és donar de menjar, sinó és tot un acompanyament educatiu i pedagògic igual que nosaltres. I sempre hem estat en aquesta línia i el que hem buscat amb aquesta remodelació, acompanyats evidentment de Consorci, ha sigut crear un espai més pacificador, on el temps i espai de dinar sigui doncs, més adaptat, sobretot especialment per aquests infants que tenim amb necessitats educatives.
I com es materialitza això? No sé si implica un reforç a nivell de personal, unes activitats, o com ho esteu implementant aquests primers mesos?
No, com que com que nosaltres ens vam fer un estudi de com gestionàvem nosaltres l'espai de migdia, doncs s'ha concretat especialment a la nostra escola. No ha estat ni amb acompanyament de més personal perquè ja teníem aquest aspecte bastant reforçat, ni ha sigut especialment amb el canvi de l'espai. O sigui, s'ha fet un canvi molt important en el que és l'espai del menjador, amb plaques per millorar la sonoritat, la distribució de les taules, que fomenta una altra manera de servir, que siguin ells més autònoms, ells i ells a l'hora de servir-se el seu propi dinar i que siguin més conscients de la seva sensació de gana i així poder posar-se unes quantitats més adients. O sigui, ha sigut sobretot a la nostra escola, després de fer una anàlisi d'en quin moment estàvem nosaltres, el gran canvi que nosaltres hem patit a Farigola, bueno, patit no, hem gaudit millor, ha sigut la remodelació del nostre espai, amb un canvi de llums també, o sigui, ha sigut tot com... És un espai molt més acollidor, més pacificador, hi ha menys infants dinant a l'hora i això també fa que tots i totes estiguin més a gust, però torno a dir que especialment ha sigut pensat per aquells infants que tenim amb alguna necessitat específica.
Entenc que aquests alumnes que tenen aquest tipus de necessitats ara estan més acompanyats o tenen un servei també pensat més per ells en aquesta franja?
Ells estan aquí, ho precisa, està acompanyat per determinat... tenim hores de vetllador, que també s'implementen a l'espai de migdia, i en aquest cas el que hem notat és que a vegades havíem d'habilitar altres espais al centre perquè infants necessitaven doncs, que no hi hagués aquest soroll o potser una miqueta més de calma o més espai, i amb la distribució que tenim actualment i amb els canvis de mobiliari i d'estructura que s'ha fet, doncs no hem tornat a necessitar ara per ara en aquests mesos habilitar un altre espai de l'escola per donar-re aquesta resposta.
Si ja ens podria dir si s'han notat canvis pel que fa també a la conducta d'aquests infants a l'hora de menjar, no? Hi ha menys peu, per exemple, a que hi hagi conflictes, no?
Sí que és un espai on totes les escoles crec que és on el focus de la conflictivitat podia ser el punt més àlgid, però sí que és veritat que l'espai, com bé dius, dona més tranquil·litat, la circulació dels infants també és diferent, que siguin ells i elles els que es puguin servir. És com una taula, o sigui, tenim taules petitones perquè entenguis el funcionament, i ara funciona com un petit equip o una petita família on ells i elles distribueixen l'àpat. I llavors sí que hem notat com una baixada, no tant de la conflictivitat, perquè per sort amb el nostre pla pedagògic d'espai de migdia ja s'havia rebaixat, però el funcionament del menjador és molt més tranquil, molt més relaxat, més autònom, és el que buscàvem.
Al final, el migdia representa un terç de la jornada per a aquests infants i adolescents que es queden a l'escola. Entenc que en aquest sentit també l'acompanyament de docents i monitors és molt important.
Total, és crucial això. Nosaltres, Farigola, funciona amb l'entitat que ens fa l'espai de migdia, que és Xenochano, tota l'estona de la mà, perquè el seu projecte pedagògic vagi alineat amb el nostre de centre, i és una prioritat perquè, com tu bé dius, és molta estona i el que volem és que tingui continuïtat i la mateixa resposta a tot allò que pugui passar, un accident, un incident que sigui, o sigui, que l'infant es trobi des que entra a Farigola a les 9 del matí fins que surt a la tarda de l'última extraescolar, entengui que la forma de funcionar és sempre la mateixa. Quan té una dificultat, que es pugui adreçar a l'adult igual que ho fa amb l'horari lectiu, això ho treballem molt.
Isabel Carmona, directora de l'escola La Farigola del Clot, gràcies per atendre la trucada de l'edició migdia i bona tarda.
Que tingueu bon dia. Adéu.
De la cultura, aprofitant la capitalitat mundial de l'arquitectura que ostenta enguany Barcelona, Casa Seat s'ha afegit a la commemoració amb l'exposició constant moderna dedicada a l'arquitectura del Palau de la Música. Agnès Batllà.
Lones, plafons, ceràmica i objectes a la primera planta de la Casa Seat, obrint-se pas entre nous models automobilístics, mostren l'evolució del Palau de la Música al llarg de 120 anys. Un recorregut lliure traçat a partir de la documentació del CEDOC, el Centre de Documentació de l'Orfeo Català, i de dues exhibicions prèvies, la dels 110 anys del Palau i l'altra dels elements escultòrics. Maria Grassot és la responsable del CEDOC.
A partir d'aquestes exposicions, el que s'ha fet també, resumidament, és agafar aquelles peces, aquells documents, fotografia... També hi ha peces ceràmiques, en aquesta vegada sí que és una novetat i que gràcies a l'espai ho hem pogut treure. I bé, a partir d'aquí també hi ha molta fotografia moderna relacionada amb les últimes restauracions i les ampliacions del Palau. Hi ha hagut molts projectes al llarg d'aquests anys.
Tot i el segle que diferencien aquests dos edificis, el Palau i Casa Seat coincideixen en la recerca de nous públics i la voluntat d'innovació. Fins i tot el net del propi Lluís Domènech i Montaner aprova la ubicació.
Aquesta exposició és molt senzilla i molt efectiva. M'agrada molt, per exemple, aquest sistema de penjar aquests teixits amb el text, els textos si tens paciència de llegir-te'ls, estan molt bé. I, a més, l'exposició crea un espai molt modern.
Artistes emergents de la ciutat s'han sumat a la iniciativa amb obres pròpies que homenatgen el modernisme i el reinterpreten des de la seva òptica. Són Alicia Jimeno, amb peces de ferro negre forjat i reinterpretant les columnes exteriors del Palau, Vivian Alarcón, amb una peça de vidre de colors inspirada en les flors japoneses, o Xavi Serra, amb una escultura que simbolitza la façana modernista del Palau.
Són 2:45 PM, és moment de repassar el més destacat de l'actualitat esportiva i ho fem amb la Marga Lluc. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Esports.
El Barça femení inicia el camí cap a un objectiu que no és altre que la final de la Champions amb la seva arribada a Múnich, on demà jugarà l'anada de les semifinals contra el Bayern. Mentretant, la 32a jornada de la Lliga de Primera Divisió comença avui amb un Betis-Real Madrid i el Barça, en el primer partit després de la lesió de Lamine, jugarà demà a Getafe sabent el resultat del seu màxim rival. També jugarà demà el Girona-València i dilluns l'Espanyol contra un rival directe al Llevant després de tornar a perdre ahir a Vallecas i quedar-se 5 punts del descens. Si qui ha de guanyar sí o sí avui és el Barça de bàsquet, que té a Mònaco aquesta tarda la darrera oportunitat de no quedar eliminat de l'Eurolliga. Comencem. I ho fem amb la Champions femenina perquè el Barça ja és a Múnich, on demà afronta el partit d'anada de les semifinals contra el Bayern. Tota l'activitat de l'equip avui a Alemanya serà aquesta tarda. Connectem amb el nostre enviat especial, Josep Capel. Bona tarda.
Bona tarda, efectivament. Tota l'activitat prèvia de cara al partit de demà serà aquesta mateixa tarda. Allianz Arena, a partir d'un quart de sis, se parlaran, evidentment, el tècnic Pere Romeu, també la davantera polonesa Eva Pajor. I a partir d'un quart de set, darrera sessió preparatòria. L'equip ha viatjat amb 22 jugadores. Respecte al derbi de l'altre dia, van proclamar campiones de Lliga, tornen a la convocatòria jugadores que no estiguessin lesionades, però estaven una mica tocades, com Salma Parayuelo o Irene Paredes, estaran al 100%, per tant, per enfrontar-se demà al Bayern de Múnich, i la resta molt descansadetes. Recordem que en el derbi del passat cap de setmana, les úniques titulars, entre cometes, que van jugar d'inici van ser la portera Catacoy, a part de Caroline Graham Hansen. La resta van descansar o van tenir pocs minuts. Arriba el Barça després de proclamar-se, evidentment, campiones de Lliga. També el Bayern ho ha estat aquest passat cap de setmana, i amb una autoritat similar a la del Barça, amb molts punts, 15 de diferència respecte a un gran equip com és el Wolfsburg. Per tant, compta amb aquest equip, que només ha perdut un partit aquesta temporada. Va ser el 7-1 que van encaixar el mes d'octubre en Champions, precisament el Johan Cruyff davant del Barça, en un partit força enganyós i un mal partit del Bayern, l'únic, podríem dir, l'únic punt negre que té aquesta temporada. Per tant, l'equip entrenat, dirigit per un espanyol com és José Barcala, està molt bé aquesta temporada. A priori, Marga, no ha de ser un partit fàcil pel conjunt blaugrana, i molt menys en unes semifinals de Champions. Ells ja s'han entrenat aquest mateix matí, ja s'han entrenat a la seva ciutat esportiva, i a partir de les 3, en una estoneta, parlarà el tècnic José Barcala, anem a saber què és el que ens diu respecte a aquest autèntic partidàs que es disputarà demà en un estadi espectacular com és l'Allianz Arena.
Doncs estarem molt pendents de tot el que passi a partir d'aquí una horeta aproximadament amb el Bayern i amb el Barça, un partit que sens dubte serà un espectacle, que pot estar molt igualat, i després hi haurà doncs la tornada a casa.
Al Camp Nou, Josep, clar, correcte, Camp Nou, diumenge següent al Camp Nou, i anem a veure si podria ser la tornada d'Aitana, que no ha entrat a la convocatòria com ja estava previst, però el seu objectiu és mirar d'arribar a temps a la seva tornada després de l'operació al mes de novembre, de cara a aquell partit de tornada al Camp Nou, en un horari poc habitual, com seran 5:15 PM de la tarda.
Doncs esperem que pugui estar i que el Barça aconsegueixi classificar-se per la final. Ja ens ho explicaràs. Gràcies, Josep. Bona tarda.
Bona tarda.
Ens centrem ara en la 32a jornada de Lliga de Primera Divisió, que comença avui mateix, i que Barça i Girona jugaran demà i l'Espanyol dilluns. El Girona, amb necessitat de puntuar, visita el València, rival directe amb 2 punts menys, demà 6:45 PM de la tarda. Fa una estona ha parlat Michel. Anem a Girona. Josep Guardiola, bona tarda.
Bona tarda, sí, ha parlat a Michel i ha parlat de la igualtat que hi ha en aquesta lliga. De fet, des del desè lloc fins al 20è, 11 equips estan implicats en aquesta lluita, diuen les matemàtiques, per sortir de la zona baixa, i Michel ha volgut deixar clar precisament això, que hi haurà patiment, passi el que passi demà a Mestalla.
Un partit difícil, complicat per les dos equips. Estem 10-12 equips en la mateixa posició de lluitar cada partit, i hem de fer-lo, i hem de mirar partit a partit, i el que toca demà és molt important per nosaltres, i hem de recuperar els punts que no hem agafat en el partit contra el Betis.
El Girona viatja amb les baixes ja conegudes de Juan Carlos, Porto, Van de Vic, Abel i Benat, convocatòria de 21 jugadors i amb ganes de refer-se amarga de la derrota d'aquest dimarts a casa davant del Betis. Primera cosa per fer-ho, ha dit el tècnic, tancar la porteria, es van rebre massa gols, en són masses.
Doncs esperem que ho aconsegueixin. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I el Barça jugava abans, demà 4:45 de la tarda al camp del Getafe, però l'equip no s'entrena fins aquesta tarda i després parlarà Flick abans de viatjar a Madrid. Serà el primer partit sense Lamine. Germà García, bona tarda.
Bona tarda des de la ciutat esportiva Joan Gamper. Efectivament, hi ha hagut canvi de plans. Tota vegada que demà el partit serà molt d'hora, serà 4:45 de la tarda i l'equip viatjarà aquesta mateixa tarda en vol charter cap a Madrid. A 3:15 parlarà Hansi Flick i a 4:15 hi haurà l'última sessió preparatòria. Com bé deies, no hi serà la Lamine Yamal amb aquest trencament dels isquios de la cuixa esquerra. Compte, perquè ens diuen que podria ser de grau 2. Això significaria que encara s'aniria a més temps de recuperació. No 6 setmanes, sinó que se'n podria anar fins i tot a les 8 o 9 setmanes de baixa. Veurem de cara a la selecció, exacte, de cara al Mundial, aviam com afecta. Recordem que per demà tampoc hi serà Eric García, que està sancionat, tampoc arriben Rafinha i Christensen, i veurem si entrena o no Marc Bernal i pot entrar a la convocatòria. Així estan les coses en el Barça, i en el Getafe ja ha parlat aquest matí el seu tècnic, José Bordalás, y ha hablado de la baja de Lamine en aquests termes.
No, alivio no. Como bien dice, siempre quiero que estén los mejores, sin duda, porque aparte de entrenador soy aficionado y quiero ver a los mejores jugadores en el campo siempre.
Compte amb aquest Getafe, perquè és sisè classificat, en aquests moments està en zona europea, el Barça no guanya el Coliseum des de 2019, i José Bordalás parlava precisament d'aquesta bona ratxa que està tenint l'equip del Getafe.
Por eso tenemos los puntos que tenemos, porque el equipo, a pesar de las dificultades que hemos tenido, ha creído en el día a día, en el trabajo, ¿no? en que no somos inferiores absolutamente a nadie, y afortunadamente hemos sumado esos puntos que tenemos ahora.
Doncs en principi Rooney Bardaggi serà el substitut de Lamine Yamal a la banda dreta de l'atac del Barça, i el dubte que tenim és Dani Olmo o Gavi a la mitja punta, i Koundé, que recordem està percebut de sanció, o Araujo en el lateral dret.
Doncs estarem pendents de la roda de premsa d'aquesta tarda i tota l'activitat del Barça. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Un Barça que jugarà demà sabent el resultat del Real Madrid, que obre jornada aquesta nit a les 9 al camp del Betis. Lorca Zafra, bona tarda.
Bona tarda, Marga. Ho tindrà difícil el Real Madrid avui davant un Betis al que no guanya domicili des del 2021. Els andalusos, tot i la decepció europea, arriben en bon moment després de guanyar Montilivi dimarts passat i volen assegurar una cinquena plaça amb opcions de Champions. Ahir, Arbeloa no va donar la Lliga per perduda, tot i tenir el Barça a 9 punts.
Bueno, no depende de nosotros. Es algo que está claro y nuestro objetivo tiene que ser ganar los 6 partidos, independientemente de lo que haga el Barcelona, y ese es nuestro objetivo, tener un gran rendimiento estos 6 partidos, seguir creciendo, mejorando muchas cosas que debemos hacer en Liga, y no nos preocupa otra cosa que no sea el partido de mañana ganar, y cuando pase el partido del Betis nos centraremos en el Español.
El Madrid arriba amb baixes sensibles com són les de Güler i Militao, que podrien dir adéu a la temporada. I atenció a Mbappé, que amb 4 targetes grogues acumulades podria forçar la cinquena per arribar net al Clàssic. El partit avui a les 9 de la nit a la Cartuja.
Gràcies, Lorca. Doncs així començarà la jornada d'avui, mentre que l'Espanyol no jugarà en aquesta 32a fins dilluns, després que ahir es compliqués força la vida perdent el camp del Rayo, ha sumat 5 dels últims 45 punts en joc, atenció, i la situació ja és preocupant. Jaume Riello, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Després de perdre ahir contra el Rayo Vallecano per 1-0, ja són 15 les jornades que encadena l'equip blanquiblau sense guanyar, i els fantasmes del descens comencen a aparèixer a l'horitzó. El tercer per la cua és l'Alavés i està a només 5 punts. Ahir a Vallecas, Quique García va tenir l'oportunitat d'avançar l'Espanyol al marcador des del punt de penal, però va fallar. El porter Dani Cárdenas va encertar el lloc on anava el llançament i el va aturar. Al minut 87, a les acaballes del partit, Sergio Camello va marcar per donar la victòria a l'equip madrileny en una gran jugada personal, marxant primer d'Omar El Hilali i definint davant un Dimitrovic que abans havia fet un parell d'aturades de mèrit. L'entrenador Manolo González no amagava com se sentia.
Òbviament estic preocupat perquè no guanyi, perquè l'equip no guanya. Estic preocupat perquè amb poca cosa, per dir alguna cosa, et fan mal, i tu necessites arribar moltes vegades, entrar moltes vegades moltes situacions per arribar i fer mal arribar. A partir d'aquí el que toca seguir treballant i aixecar-se, però òbviament clar que estic preocupat després de molts partits sense guanyar.
Sobre si se sent amb forces per revertir la situació i per aconseguir tancar la permanència, Manolo González deia...
Sí, tant que sí. I tant que sí. Sense cap tipus de dubte, estic fort i això ho donarem segur. S'ha de, lògicament, treballar. Lògicament, el dilluns hem d'apretar els dents com animals, però estic convençut que l'equip assolirà l'objectiu.
Toca apretar les dents dilluns al duel contra el Llevant. Recordem que hi haurà un tancament parcial de la grada de l'RCD Stadium al sector 100, ubicat a la zona del túnel d'accés a vestidors, i des d'on se li va llançar aigua a l'entrenador del Getafe, José Bordalás. Un total de 344 localitats es veuran afectades per aquesta suspensió, i pel que fa allò purament esportiu, Manolo González recuperarà Urco després de complir el partit de sanció i haurem d'estar pendents de Fernando Calero, que va acabar ahir amb molèsties.
Gràcies. Un Llevant que va guanyar ahir al Sevilla per 2-0. També jugat ahir Oviedo 1, Villarreal 1. I parlem de bàsquet perquè avui sí o sí el Barça té la darrera oportunitat de no quedar eliminat de l'Eurolliga. Se la juga a Mònaco aquesta tarda i és caixa o faixa. Dani Esclusa, bona tarda.
Què tal, Marga? Bona tarda. Caixa o faixa, tot o res, vida o mort, o cara o creu, com ho definia el mateix entrenador del Barça, Xavi Pascual. L'escoltem.
Bueno, és semblant a quan jugues un cinquè partit, que és el definitiu, o semblant a una final de Copa, o... Bueno, és semblant. És un partit cara o creu, com dius, a la pista d'un rival molt difícil.
De fet, un rival al qual el Barça no ha estat capaç de guanyar en cap dels partits disputats aquesta temporada, l'últim fa tan sols dues setmanes, i que, recordem, va ser el rival que va deixar a l'equip aleshores entrenat per Joan Peñarroya fora de la passada Final Four. El principal problema del conjunt monegasc són les baixes, de fet, compta amb una rotació de només 8 jugadors, això sí, amb noms molt destacats com el del base nord-americà Mike James, relacionat recentment amb el Barça de cara a la temporada vinent i que ja va anotar 16 punts en l'últim partit contra els culers. En aquest sentit, Xavi Pascual respira després d'una temporada on hi ha hagut trams amb la infermeria plena. El Barça compta amb tota la seva plantilla disponible pel duel d'avui, a excepció del base argentí Nicola Provitola. Per la ment de tothom passen dos noms que van estar especialment inspirats en el partit del darrer dimarts, com són Will Clyburn i Kevin Panther. Una bona versió ofensiva d'aquest jugador sens dubte aproparia els blaugrana a l'objectiu. Com dèiem, doncs, tot o res, en joc un bitllet per enfrontar-se a l'Olympiacos als quarts de final de la màxima competició continental. Tot això a partir de dos quarts de les 8 de la tarda al pavelló de la Salle Gaston Medecin de Mònaco.
Doncs a dos quarts de 8 aquest partit importantíssim perquè, com deia, més caixa o faixa pel Barça de bàsquet. I en el marc del seu centenari, el Club Júnior de Sant Cugat és seu des d'avui fins diumenge de les Copes del Rei i de la Reina d'hoquei herba. Sergi Puig, bona tarda.
Bona tarda, Marga. El Júnior, però, serà l'últim equip a saber si estarà a les semifinals d'aquesta Copa del Rei, ja que és el partit que tancarà els quarts de final a partir de les 5 de la tarda amb el Sanse Complutense. El tret de sortida de la Copa del Rei l'ha donat l'Atlètic de Terrassa un quart de 12 del matí, que ha eliminat el Club Deportiu Terrassa per 1-2 i estarà demà a les semifinals, en les quals podria enfrontar-se al Barça si guanya el Real Club de Campo. A l'altra banda del quadre, la Gara té el plat fort de la Copa a partir d'un quart de 4 amb el 32 vegades campió, el Real Club de Polo. A la Copa de la Reina, el vigent campió, el Club Agara, ha certificat també la classificació a les semifinals després de guanyar per 3-0 a l'Atlètic de Terrassa. El seu rival serà el guanyador del duel basc entre el Sanse Complutense i la Reial Societat, que ha començat fa poc més de mitja hora. Cap a les 3 de la tarda, el Júnior es veurà les cares amb el Real Club de Campo i el Reial Club de Polo clourà la ronda amb la Unió Deportiva Taburiente a un quart de 6.
Gràcies. I en una setmana que s'ha confirmat la seva eclosió al ciclisme mundial, la catalana Paula Blas va guanyar abans d'ahir. Va quedar tercera a la Fletxa Valona. Hem parlat amb ella i ens deia això sobre aquest lloc.
Des de la primera vegada que em puc comparar de tu a tu amb campiones de Tour de França, campiones del món, una de mi Bollering, una Cassia Nevia d'Homa, o sigui, això, han sigut campiones del Tour de França, no? Hi havia campiones del món per darrere també. Llavors, bueno, és el primer tu a tu contra les millors del món que me'l prenc molt positiu, així que això em dona simplement més motivació per afrontar les pròximes carreres i fotre-li gas.
Recordem que Paula Blasi va guanyar contra pronòstic una clàssica holandesa com és la Hanstengold Race el passat cap de setmana, i ara doncs aquest tercer lloc a la clàssica Fletxa Valona, que la situa entre les millors del món, com hem escoltat. I acabem amb motociclisme perquè el pilot italià Fabio Di Gianantonio ha estat el més ràpid als primers entrenaments lliures de motociclisme MotoGP del Gran Premi d'Espanya, al circuit de Jerez. Ha estat tercer el català Àlex Márquez, mentre que cinquè ha estat el vigent campió i germà d'Àlex, Marc Márquez. Franco Morbidelli, l'actual líder del Mundial, ha estat quart en aquests entrenaments. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.